Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
5 morts aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu a 150 municipis catalans, la majoria de l'àrea metropolitana de Barcelona, i encara no s'ha acabat aquesta operació tornada. 5 morts, i d'aquests 3 són motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, enviava aquest missatge a aquest col·lectiu.
Que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals.
20 motoristes morts de les 49 persones que en el que portem d'any han perdut la vida a les carreteres catalanes.
Catalunya al dia.
Doncs comprovem si hi ha incidències importants en aquesta operació tornada. Equip viari, Clàudia Serra, com ho tenim?
Doncs de moment sense cues destacades. Sí que hi ha alguns punts amb una mica més d'intensitat ja a la P7, a la Roca del Vallès, sentit sud, a la C31, a Castelldaro, direcció Llagostera, i a la C15, entre Olèrdola i Canyelles, direcció Vilanova i la Geltrú, en aquest cas per un accident que talla un carril.
Aquest dilluns 25 de maig, festiu, a alguns municipis catalans és notícia el trànsit i també el temps. No som ni al mes de juny i ja hem tingut les primeres nits tropicals de la temporada a Catalunya, i la previsió és que encara pugi més la temperatura. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, doncs sí, però això serà dijous i divendres, quan podríem acostar-nos als rècords històrics de temperatura en un mes de maig, que daten de maig del 2022. Llavors, alguns punts de Catalunya es van acostar als 38-39. Això pot passar dijous i divendres, sempre ponent, no passa la costa. I, de moment, el que tenim és una altra dosi marcada aquesta tarda i també de cara a demà, de calor, que no afluixa, tot i que la propera nit potser baixin un parell de graus les temperatures transitòriament. I, evidentment, el sol protagonista.
Doncs la calor justament ha fet avançar la campanya del cereal a ponent. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. Les màquines segadores ja han començat a treballar a les zones de secat. De moment tot apunta que serà una collita estàndard.
Les perspectives, se veien els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
I atenció amb aquesta notícia que arriba des de Tarragona. Han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona mateix i també en municipis de la Rodalia.
Es va començar a investigar arran d'una placa de ceràmica d'un edifici històric que estava penjada en un bar de Torredembarra.
El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat.
En aquestes 300 caixes hi havia un miler de monedes de la Guerra del Francès i una àmfora romana.
Us parlarem també de la iniciativa que han tingut a l'Institut de Peralada, l'Alt Empordà. Han deixat de fer servir eines d'intel·ligència artificial en activitats a classe i han començat a fer un manual d'ús amb la col·laboració de l'Observatori d'Ètica de la IA a Catalunya.
Per unificar criteris sobre quan i com fer-la servir amb els alumnes i evitar situacions com aquesta.
Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: uah, els alumnes de primer d'ESO s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el ChatGPT. Ja pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dic, si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares.
I al Penedès tenen polèmica pel nom d'un vi.
Sí, el Macabeu.
Vam triar Judas Macabeu perquè va ser un heroi, un rebel, que es va enfrontar contra els invasors i va alliberar el seu poble.
Però Macabeu també és una varietat de raïm, per això l'Institut Català de la Vinya i el Vi vol impedir que es pugui continuar comercialitzant amb aquest nom, si cal, per la via judicial.
I pel que fa als esports, què explicarem avui? Eudald del Serra, bon dia.
Bon dia. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente convoca 8 jugadors del Barça per jugar al pròxim Mundial. A la llista hi són Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. Després del descens a segona divisió, el Girona reflexiona sobre què ha de passar al futur i quines decisions han de prendre de cara a la pròxima temporada. Derrota contundent del Caio Posleira en l'últim partit de la temporada a l'ACB davant l'Andorra, jugat al Barris Nord. I Elia Canales ha aconseguit la medalla de plata al Campionat d'Europa de tir amb arc Celebrat en Tàlia, Turquia, la tiradora de Constantí també s'ha emportat la medalla de bronze a la categoria d'equips mixtos.
Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario avui al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Comencem amb males xifres. 5 persones han mort a les carreteres catalanes des de divendres, 3 de les quals són motoristes. És un balanç que encara no és definitiu, no és complet d'aquest cap de setmana llarg, perquè a molts municipis del país avui és festa. S'espera que aquesta tarda les vies catalanes tinguin encara una forta presència de vehicles que tornen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. L'últim accident mortal ha passat aquest matí a Polinyà, al Vallès Occidental, quan una motocicleta ha xocat frontalment amb un turisme. Ahir també va perdre la vida un altre motorista a Garriguella, a l'Alt Empordà, i dissabte un altre al Brull, a Osona. A més, ahir també hi va haver 2 víctimes mortals en una col·lisió entre un cotxe i una furgoneta a Jorba, l'Anoia. El director general de Trànsit, Ramon Lamiel, demana prudència en aquests 3 àmbits i apel·la sobretot als motoristes.
A l'autopista, respectar distància de seguretat. Els vehicles han d'estar en perfecte estat perquè, si no, l'avaria és l'avantsala d'un accident i d'un sinistre. I 3, especial atenció a les motos, que respectin els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals.
Des de principi d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Durant tota la jornada d'avui, el Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Una de les vies on s'esperen més retencions és novament la P7.
I la calorada que afecta bona part d'Europa ja ens ha deixat les primeres nits tropicals a Barcelona i Sitges. I si es compleixen les previsions, començarem el mes de juny amb temperatures per sobre de la mitjana, perquè els termòmetres continuaran pujant. Ara ens deia en Francesc Mauri que a finals de setmana, sobretot a Ponent, s'enfilarien de valent. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Dissabte a la nit, els termòmetres de l'Observatori Fabra ja van marcar 20,3 graus i aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona i a Sitges s'han situat als 20,5. Les nits tropicals s'incrementen a un ritme d'entre 4 i 6 nits per decenni. Cada cop comencen abans i en tenim durant més mesos. En tot l'any passat, al Raval, en van comptar 109 i a l'Observatori Fabra 62. Esther Batalla forma part de l'equip de pronòstic i vigilància del Meteocat.
Que hi ha hagut un canvi, les nits tropicals cada vegada són més, fins i tot s'arriba més fàcilment a les nits tòrrides i costa molt de que la calor diurna s'acabi de dissipar durant la nit. Clar, principalment ha augmentat en les grans àrees urbanes i després, sobretot, doncs, en un context general de canvi climàtic.
La calorada que estem patint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, a la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja, que podrien refrescar l'ambient. No hi ha cap senyal que la situació hagi de millorar.
La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs de tot el mes, i la primera setmana ja està per sobre. Podrem parlar de temperatures que entre divendres i dissabte a zones de Ponent marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més, acostant-se als 40.
Aquesta pujada de temperatures, que ens situa abans d'hora ple estiu, afectarà pràcticament tota la península.
Doncs una calor que té també incidència al camp ha fet avançar la collita del cereal a les comarques de Ponent. A municipis com el Fes, el Segrià, les màquines ja seguen l'ordi sembrat en camps de secà. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia.
I aquest és un cultiu sensible a les altes temperatures. Hi ha hagut, per tant, afectació?
Doncs en aquests cereals més primerencs sembla que no, que la calor de l'abril no l'ha afectat. De moment parlem de rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. Ho explica el gerent de la cooperativa del FES, Josep Ignasi Molló.
Les perspectives, se veien els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
Ara bé, en aquelles finques que s'assegaran més tard, les temperatures disparades d'aquests últims dies sí que poden afectar la collita, segons ha dit aquesta emissora el responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla.
Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
Un quart de dues del migdia, parlem ara de les persones que tenen al·lèrgies alimentàries i que poden superar-les amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Això ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron a Barcelona, que és pioner en aquest tipus de teràpia. És una reacció al·lèrgica greu, Mònica? En què consisteix el tractament amb immunoteràpia oral?
En el cas de les persones que són al·lèrgiques a certs aliments, com per exemple l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites, entre molts d'altres, quan entren en contacte amb aquests aliments, el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit i de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com picor, inflamació a la boca o mal de panxa, o fins i tot més greu, com ofec i un xoc anafilàctic, amb una fallida del sistema cardiovascular que pot ser mortal si no s'actua. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment. A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
I quan dura aquest tractament per induir la tolerància alimentària?
S'ha de fer, com sentíem, a l'hospital un cop a la setmana i pot durar entre 4 o 6 mesos. Un cop a casa, el pacient cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. És el cas de la Laura Vicenç. Ella és metge de Vall d'Hebron, justament. Ha fet una immunoteràpia amb bou i explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, quan s'ha de prendre o menjar l'ou per evitar una reacció al·lèrgica.
Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia oral i arriben a curar-se l'al·lèrgia.
Molt bé, gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
L'Associació de Llevadores, que promou que els parts es puguin fer a casa, reclamen al Departament de Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins del sistema sanitari públic i acusen de tenir-lo aturat. L'entitat en defensa els beneficis, però no tothom hi està d'acord. Les societats catalanes de pediatria i ginecologia consideren que tenir un fill al domicili pot tenir més riscos que si es fa en un centre mèdic. Des de Girona, Carla Saló Pujol, aquesta és una qüestió que es debat, no és d'ara, i és de fa anys ja.
Sí, bon dia. Les negociacions van començar el 2016, però va quedar tot aturat i ara ho han reprès. Però la presidenta de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya, Imma Marcos, lamenta la falta de resposta del Departament de Salut.
El govern d'ara porto un any enviant emails i preguntant que quan tornem a avançar les negociacions i no em responen.
Des del Departament de Salut han explicat a 3Cat Info que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Segons les dades de les llevadores, en els últims 10 anys s'han fet a Catalunya més de 3.200 parts a casa, 235 el passat 2025, però lluny dels més de 400 del 2021. Imma Marcos diu que hi ha més demanda i atribueix el descens al fet que falten llevadores.
I clar, hi ha aquesta reivindicació d'una banda, però com dèiem en començar, des del col·lectiu sanitari no hi ha una opinió unànime, no hi ha consens perquè els parts es puguin fer a casa.
Exacte. Des de la Societat Catalana de Pediatria alerten que un part domiciliari és prendre un risc innecessari. Són partidaris que els parts es facin en entorns assistencials, sobretot per si hi ha alguna complicació. La doctora Anna Sull és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia.
El nostre entorn, el part a casa, no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
Una dona que ha parit dues vegades a casa, la Laura Ginesta, de Vilanant a l'Alt Empordà, assegura que aquest entorn segur hi és i no té cap dubte que tornaria a repetir l'experiència.
Si fos un parc que pogués esdevenir casa, que pogués, que fos així de baix risc, i tant que ho faria una altra vegada.
De fet, ja hi ha països on la sanitat pública preveu la possibilitat de tenir un fill a casa, com els Països Baixos o el Canadà. En d'altres, com Espanya o Finlàndia, es pot fer, però és una assistència totalment privada. Un part domiciliari costa entre 3.000 i 4.000 euros.
Seguim, així hem arribat a un quart de dues. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals entre docents, personal d'atenció educativa i administratius el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i la resta de sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, dimecres 27 de maig es manté convocada una nova jornada de vaga a tot Catalunya. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. La majoria d'aquests 1.800 professionals, 1.068 són mestres i professors. També s'incorporaran prop de 500 professionals d'atenció educativa i 272 per personal d'administració i serveis. Entre el bloc dels docents, aquests 1.068, 400 són per reforçar l'escola inclusiva i 400 més són per formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, també reduir les ràtios i la burocràcia als centres educatius.
Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
La incorporació d'aquests prop de 1.800 professionals al curs que ve forma part del desplegament de l'acord signat entre el govern i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros, però queda molt lluny dels 6.400 professionals que els sindicats contraris a l'acord reclamen que s'incorporin al curs que ve a les aules.
Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
I qui també ha entrat de ple als centres educatius és la intel·ligència artificial.
És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre alguna cosa i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT o ChatGPT no falla o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
Ella és la Maria Rodríguez, és estudiant de quart d'ESO a l'Institut Paralà de l'Alt Empordà. És un centre que ha aturat l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats de classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó fer-la servir legalment i amb transparència i amb esperit crític. Ho han fet tot això amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en IA de Catalunya. I des de Paralà, de Núria Peraire, per què s'han decidit a fer aquest manual?
Hola, bon dia. Doncs perquè es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns professors la feien servir, d'altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats, perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, on la prohibeixi.
A més, entre els professors hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la professora Esther Piris, que forma part del grup DIA del centre.
Deixem d'encarregar feines, que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva. I va ser com, vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem.
Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que han d'explicar quan la fan servir, per què, però també quan no, perquè limita les capacitats dels alumnes. Per tot plegat estan elaborant aquest manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles, que s'han hagut de prohibir.
Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial. Això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
I atenció amb aquesta notícia que sabíem fa poca estona. Des de Tarragona han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions que havien fet en aquesta ciutat i també a municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, per exemple, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en aquests diferents jaciments. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Com va arrencar la investigació?
Hola, bon dia. La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que hi havia una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Capitu de Tarragona penjada en un bar de Torredembarra. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, una part del qual era el jardí de casa seva.
A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no l'havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més relevants.
L'home va acumular unes 300 caixes de material que calia inventariar, datar i estudiar per redactar les memòries de les excavacions, que després havia d'entregar a la Generalitat. Segons Font, de les 400 excavacions que va fer aquest arqueòleg des del 1991, no va arribar a entregar ni el material ni les memòries d'unes 260 intervencions. Entre el material acumulat al jardí de casa de l'arqueòleg hi havia una àmfora romana, fragments també d'epigrafies romanes, a més d'un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'home està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
Gràcies, Clara. I al terme municipal de Calafell hi ha restes d'un antic poblat medieval. És el poblat de Montpaó. Ara l'Ajuntament ha iniciat l'expropiació de la part que no és pública per tal de preservar-lo. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I tot aquest procés no serà gens fàcil, no?
No gens, perquè alguns propietaris ja no hi són, els seus hereus no estan identificats i hi ha moltes més dificultats administratives i jurídiques. Ara el primer pas és començar un procés per declarar els terrenys com a sòl destinat a equipaments i després anar recollint tota la informació que es pugui perquè tot l'espai acabi sent municipal, com ens ha explicat l'alcalde Ramon Ferrer.
El primer que farem és una modificació del planejament per posar-ho com equipament i també això ens permetrà després fer l'expropiació dels terrenys que encara no són propietat municipal del tot, i a partir d'allí ens plantejarem què fer-ne. No?
El poble de Montpaó són 6 masies que tenen el seu origen en el segle XI, que va estar habitat fins a mitjans del segle passat i que havia arribat a tenir 16 cases al voltant d'un carrer central.
Són unes antigues masies que eren de l'època de la transhumància i ara caldrà buscar-los un nou ús apropiat i adequat en aquell entorn, però també tenint en compte la distància que hi ha amb el nucli principal de població. No?
El que queda a l'aire és el futur ús d'aquest poblat enrunat situat per sobre de l'autopista C32 que pertany a Calafell des del segle XV.
Minuts i dos quarts de dues, seguim amb més coses. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix a la regulació actual que desincentiva l'especulació. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compra-venda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir,
compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colívings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
L'estudi afirma també que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 24, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè es lloguen pisos més petits, amb menys metres quadrats, i per tant el preu mitjà per pis és més baix. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any.
Voreres aixecades, carrers tallats, tanques, piles de llambordes, soroll, pols, obrers... A un any de les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els ajuntaments s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, la inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat, quan van sortir a concurs obres per import de més de 1.000 milions d'euros, un 38% més que en el mateix període del 2024. I durant el primer trimestre d'aquest any s'han superat els 360 milions, un 2% més que fa un any. El president de la Cambra, Lluís Moreno, es veu a venir que en el conjunt del 2026 es notarà un repunt.
El pic és el any abans de l'any electoral. Va haver-hi eleccions el 2023, en torna a haver-hi el 2027, doncs el 2026 serà l'any de més licitació si es compleix aquesta regla.
L'increment de la licitació durant la segona meitat del mandat es nota sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que governa.
Aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tot són presses.
Els alcaldes que s'adormen a l'últim any diuen: ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos.
I volen tenir les obres acabades mesos abans de passar per les urnes.
Els últims 6 mesos, als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que entorpeixin la mobilitat o que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans de que hi hagin eleccions.
El termini entre que l'obra surt a concurs, s'adjudica i es comença a fer és només d'uns mesos. Per això, licitació i obres acostumen a coincidir durant un mandat municipal.
Molt bé, doncs gràcies, Pilar García. Bon dia.
Bon dia.
I més obres encara, les del Port d'Arenys de Mar, al Maresme, que tindrà un nou accés per vehicles i vianants per la Riera del Bareu. És una de les principals artèries d'aquest municipi. Són unes obres que començaran després de l'estiu i que tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats a la meitat entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat. Des d'Arenys de Mar, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Perquè aquest nou accés al Port d'Arenys és una reivindicació de fa molts, molts anys.
Sí, així ho recordava l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, durant la firma del conveni de col·laboració per fer realitat el projecte.
Tenir un pas de vianants i amb mobilitat, jo crec que quan ja era alcalde el 2011 ja ho estàvem demanant. I es fa realitat per la bona voluntat de Ports de la Generalitat.
Les obres, que comencen després de l'estiu, duraran 14 mesos i es faran en dues fases. Permetran tenir un accés millor per a vianants, especialment per les persones de mobilitat reduïda. Es fan concretament on el Rial del Bareu toca la carretera nacional Terminal 2, una zona que ha crescut molt pel que fa a habitatge i també veïns.
El carrer paral·lel a la nostra riera i, per tant, aquí viuen segurament 2 o 3.000 persones fàcilment de dalt a baix, on tenim les nostres escoles. Per tant, era molt important fer aquest pas i adassentar tota aquesta zona. Ens quedarà un port espectacular. El port del segle XXI de Catalunya el tindrem aquí, a la nostra vila i a la nostra comarca.
Serà un pas per a vianants i també per vehicles i millorarà la connexió del port amb el municipi. 1.400.000 euros que seran pagats a mitges entre ports i l'Ajuntament. El Port d'Arenys reforçarà també la seva activitat amb la licitació dels 4 locals que hi ha al Contradic. Una desena d'empreses ja s'hi han interessat per posar negocis com ara restauració, formació i un gimnàs. També han sortit de licitació els antics locals d'una nau de frigorífics i el restaurant Pòsit.
I Pinós i Torà, els solsoners denuncien el mal estat de la carretera que uneix els dos municipis i reclama millores urgents. La Diputació se'n farà càrrec, però no hi farà obres fins aquí a 12 anys. Des de Torà, ara, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, bon dia.
És una carretera local, però molt de trànsit.
Sí, perquè a més dels veïns, molta gent utilitza aquesta carretera de 12 quilòmetres com a drecera. Isabel Torres és l'alcaldessa de Torà.
S'ha convertit en un eix, molta gent cap a Cardona, su Cardona. Els hi és molt més recte que anar a donar la volta aquí a Biosca, Solsona i Cardona. Aleshores, clar, aquest camí és molt transitable. A més, dels tràilers que van a les granges a descarregar, els tractors no són el que eren.
Aquest trànsit i també els problemes estructurals de la via l'han omplert de forats que ja han provocat diversos ensurts. La Diputació de Lleida té previst fer-se càrrec de la carretera, però no podran arreglar-la, diuen, fins al 2038. I els alcaldes, com Xavier Vilalta de Pinós, diuen que no poden esperar tant.
Aquesta solució no serveix. Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació se'n faci càrrec.
Els treballs de reparació total tenen un cost d'uns 3 milions d'euros, una xifra que ajuntaments petits com aquests no poden assumir.
Entesos, gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Al punt de 2:15 del migdia parlem dels detinguts que hi ha hagut a Reus, al Baix Camp, dos suposats piròmans que se'ls vincula amb diversos focs forestals i l'incendi d'un camió i maquinària agrícola també. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Són un home i una dona de 24 i 21 anys que ja han passat a disposició judicial.
Sí, els Mossos d'Esquadra els consideren els presumptes autors de 3 petits incendis de vegetació al Baix Camp i un altre una màquina agrícola. El primer foc, el de la màquina, l'haurien provocat el 18 d'abril a Vilanova de Sornalbou i els altres 3 en zones forestals de l'Argentera, Pratip i Coll de Jou, que els haurien provocat la tarda del 23 d'abril. Mossos i agents rurals van detectar 7 focus d'aquests incendis que van cremar 600 metres quadrats, però que tenien un risc potencial de fins a 5.000 hectàrees. La col·laboració entre els dos cossos ha permès identificar els dos joves que ja han passat a disposició judicial acusats dels delictes de danys i d'incendi forestal. El 5 de maig se'ls havia ja detingut per un altre incendi provocat, en aquest cas per cremar un camió a Móra d'Ebre amb danys valorats en 50.000 euros.
De seguida repassem les notícies més llegides, més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info, però afegirem també que els Mossos d'Esquadra han notificat també la mort d'un home aquest matí en un incendi en un local a Cabrera de Mar, al Maresme. 4 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest sinistre. Era uns baixos d'un edifici que s'havia habilitat com un habitatge i és un espai que acumulava gran quantitat de ferralla a l'interior. La víctima ha quedat atrapada al local, que ha acabat totalment calcinat. I ara sí, Marc Vidal, bon dia.
Què tal? Bon dia, Estel.
Per on passen avui aquestes notícies més vistes?
Doncs mira, el web i l'app del 3Cat Info, entre les notícies més vistes, aquesta dels riscos d'invertir per internet. Mm-hmm. És, de fet, un fenomen, diguem, que és nou i que està poc estudiat i que, per tant, encara fins i tot el Departament de Salut doncs reconeix que la incidència és baixa perquè això, se'n saben pocs casos i estan pocs estudiats, però en aquesta informació podreu veure, de fet, és part del programa Solidaris de Catalunya Ràdio, com això, els deutes d'aquesta gent que inverteix per internet, doncs de seguida es converteixen en centenars de milions d'euros.
I també ha despertat l'interès el cava, no?
Doncs sí, diguem que el sector del cava, que està enmig d'aquesta tempesta perfecta, quin és el futur del sector i els pagesos que hi ha al darrere, és la pregunta que ens fem a la web i a l'app del 3Cat Info. Aquí es barregen diverses qüestions. Pagesia, empresa, tradició, comarca, no? En aquest cas la comarca del Penedès, com sabeu, la creació també, fins i tot la creació d'aquesta nova DO Corpinat, i fins i tot també el consum, perquè els joves cada cop consumeixen menys
molt, no?
Cava, sí, sí. I atenció, consumeixen espumós italià quan han de consumir. Ja. Per tant, tot això ho llegireu en aquesta informació.
Ah, que per cert, d'aquí una estona parlarem no de cava, sinó de vi. Un vi que es diu Macabeu, que és del Penedès, i que hi ha certa polèmica, perquè, com bé saps, Macabeu també és una varietat de vi, i això a l'Incavi no li acaba de doncs fer el pes que tingui el mateix nom.
Mirarem també per internet a veure si... No, si també fem la informació.
Segur que sí. Fa un any, de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any parlàvem d'una notícia que potser et sona. Unes 300 persones es concentren a la segona festa rave que es fa a Llardecans, en 2 mesos. Atenció, perquè aquest cap de setmana, un any després, ja ha tornat a haver la mateixa festa en el mateix lloc. Per tant, centenars de persones s'han aplegat en aquesta festa rave novament a Llardecans. Ara ja és per tercer any consecutiu. L'alcalde del municipi diu que no deixa ni un paper al terra. Per aquesta banda, doncs, no hi ha inconvenient. Però, en fi, això sí, els Mossos han hagut de controlar els accessos a la finca per evitar doncs, no, un risc, perquè hi havia molta gent ja allà i podien causar molèsties. Per tant, l'any que ve, coincidint amb el plec del Cargol, diuen que coincideix, doncs tot és fa pensar que a Llardecans tornarem doncs a tenir
aquesta veurem què passa d'aquí un sorpresa, any.
Sorpresa, diguem. Sí, sí.
Molt bé, Marc, doncs fins demà, gràcies.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
És 1:34. Parlem ara de la línia de Rodalies R11 entre Portbou, Girona i Barcelona. Els seus usuaris impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor, segons argumenten. Girona, Laia Claret, i com ho han fet?
Doncs mira, hola, bon dia. Els usuaris s'han unit sota la plataforma Ja n'hi ha prou i han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratis. Carme Rosselló és la portaveu.
El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
Els usuaris critiquen el funcionament diari de la línia.
Em dona un servei que seria millorable, però de fet és un servei imprescindible. Nosaltres l'agafem molt, però bé, això és altament millorable, sobretot en aquesta línia d'aquí.
Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
Com bàsicament totes les línies de tren considero que van massa tard, que no n'hi ha la regulació que hauria d'haver.
Ja n'hi ha prou demana a les autoritats assumir les responsabilitats perquè asseguren que estan pagant un doble preu.
Nosaltres ja paguem impostos per tenir un servei públic en condicions i estem pagant doblement ara. Estem pagant impostos i ara ja paguem el bitllet també.
La plataforma ha impulsat una petició a través de change.org. A més, en molts dels trens de la línia s'hi poden veure xiulets i adhesius com a protesta.
Prop de 20.000 estudiants, professors i personal d'administració de la Universitat Rovira i Virgili trien aquesta setmana el nou rector. Josep Pallarès opta a la reelecció i es disputa el càrrec amb Domènec Puig. Manel Sastre, les votacions ja han començat i fins quan voten?
Mira, les votacions són de manera telemàtica i, de fet, es pot votar des d'avui i fins dimecres. Els dos candidats proposen millores de la docència, també en la formació dels estudiants per prevenir l'absentisme, la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments, com, per exemple, la Facultat de Medicina, i també l'estabilització i la promoció del personal docent i administratiu. El candidat a la reelecció, Josep Pallarès, fa èmfasi sobretot en la seva experiència per aconseguir nous projectes.
El projecte que tenim damunt de la taula puja més de 150 milions d'euros. I tenim els recursos i tenim els compromisos socials i polítics per tirar endavant. La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros la previsió econòmica d'aquesta obra, però també tenim altres projectes.
La candidatura alternativa és la de Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb l'anterior rectora Maria José Figueres i que creu que els últims anys s'han perdut oportunitats.
Fer avançar la nostra universitat decididament cap a l'excel·lència. No? Per això identifico que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes que ha coincidit justament en èpoques de bonança, que la nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
En aquestes eleccions hi ha 1.300 persones més amb dret a vot per l'increment d'estudiants. El guanyador serà el rector de la URB els pròxims 6 anys, una de les novetats de la nova llei del sistema universitari que estableix que no podrà prorrogar el mandat ni ser reelegit.
Molt bé, doncs gràcies, Manel. Estarem pendents fins dimecres que acabin de votar per escollir el nou rector de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia.
Exacte, bon dia.
Marxem cap a Esterri d'Àneu. Aquí hi ha alerta i indignació després de la mort d'almenys 12 gats que han estat enverinats en només 2 dies. També ha afectat 4 gossos, 2 dels quals han quedat en estat greu després d'haver ingerit menjar amb verí que havien dipositat en diferents punts d'aquest municipi del Pallars Sobirà. Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
Hola, bon dia. Sí, l'Ajuntament ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals després de detectar pinso i trossos de pollastre amb substàncies tòxiques repartits deliberadament en carrers i espais públics del poble. Les primeres hipòtesis apunten que podria tractar-se de raticida. La situació ha generat preocupació entre els veïns i els propietaris d'animals domèstics. El consistori fins i tot ha recomanat evitar que les mascotes surtin al carrer mentre no es controli la situació. L'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, assegura que s'està treballant per intentar identificar l'autor dels fets i retirar qualsevol resta d'aquest menjar contaminat de la via pública.
El verí, que no sabem encara quin verí, estem pendents de rebre les proves, doncs si querem molt fulminant a gats i després a gossos, doncs una cinquena de gossos sí que han patit també les conseqüències d'aquest verí, no? Encara continuem dient que s'ha de vigilar perquè encara no ha passat tot aquest episodi, i després els Mossos en diguin el tipus de verí i el que ha sigut el que ho ha causat, doncs també ho farem públic.
Mentrestant, els agents rurals ja han recollit mostres del material trobat per analitzar-ne el contingut, mentre continua la investigació policial. L'Ajuntament recorda que l'enverinament d'animals és un delicte i reclama col·laboració ciutadana per evitar nous casos al municipi.
Marxem cap a Girona, ara que té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan el 25% dels ciutadans, un de cada 4, i és per sobre de la mitjana catalana, això. És una de les dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. S'ha presentat aquest matí i hi ha anat en Fèlix Martín. I Fèlix, com valoren les dades?
Hola, bon dia. Doncs des de l'Ajuntament consideren que han de millorar, però es feliciten de tenir dades rigoroses amb què treballar. A la ciutat de Girona, les persones que fan servir el català únicament o combinat amb el castellà arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. Pel que fa als que mantenen l'idioma, són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. I sobre el coneixement de la llengua, els que entenen el català són el 94%, els que el poden parlar el 82% i els que l'escriuen el 74%. Això ho valora la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
És la primera enquesta que fa un ajuntament sobre els usos sociolingüístics a la seva ciutat amb els estàndards acadèmics. L'ha elaborat la Universitat de Girona.
A Tortosa estan en marxa les obres de rehabilitació del Fortí de Bonet. És una de les fortificacions més importants de la ciutat. Des de fa un segle que està en desús i ara es vol potenciar com a atractiu turístic. Des de Tortosa, Jordi Barranca, parlem d'una restauració que ha estat una demanda històrica, oi?
Sí, d'entitats com l'Associació d'Amics del Castell i el Nucli Antic. De moment, en el que portem d'aquesta primera fase, s'ha netejat tota la brossa i vegetació que envoltava tota l'estructura. Sentim Mar Lleixà, que és l'alcaldessa de Tortosa.
Preveuen diferents actuacions per evitar el seu progressiu deteriorament, així com la reconstrucció d'aquelles parts que estaven més deteriorades. Este Fortí de Bonet pot esdevenir un important espai de connexió entre el circuit verd de les muralles i el complex cultural dels Josepets.
El Fortí de Bonet és una de les peces principals sobre les que se sustenta la candidatura de Tortosa juntament amb altres ciutats de l'Estat per ser declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO. Les obres s'han finançat amb una subvenció de la Generalitat i també amb fons propis de l'Ajuntament.
Dos minuts i tres quarts de dues. Us parlem ara de la colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser de la família del pintor modernista i que es transformarà en una escola d'arts i oficis per joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats de l'antiga colònia tèxtil amb tallers, un restaurant i algunes vivendes per educadors. Es vol posar en funcionament el setembre de l'any que ve. La Nàtia Dell ens en fa 5 cèntims.
Autolesions, ansietat, trastorns alimentaris, addiccions, idees suïcides... Això va a més a les aules, sobretot entre els adolescents, joves que no se'n surten, tot i que no estan per ingressar.
No tenen per què ser de famílies desestructurades. Tots els tenim, els coneixem, no són dificultats per tenir una personalitat pròpia, per afrontar-se als reptes. Sempre se senten avaluats per les xarxes socials, s'amaguen.
És el Ferran Rier, un dels docents que davant el problema ha decidit actuar. Són 6 famílies amb una llarga experiència en acolliments de nanos de la DGAIA. Han trobat les espai adequat als afores de Manlleu per ajudar a reconnectar els joves. La responsable educativa és la Marta Zaragoza.
Aquest malestar genera una ferida que només es pot mirar en companyia i tornant a la matèria, allò que et fa sentir, no? Si talles per sentir el dolor, també pots tocar la terra per sentir que et pots arrelar i que pots recomençar i que et pots reconstruir.
En un moment tan tecnològic com l'actual, proposen substituir la intel·ligència artificial per les mans.
El cervell entén, però qui ensenya el cervell a pensar són les mans. El contacte amb la matèria, que és precisament el que està en crisi a Occident, resulta que és quelcom que l'home necessita. Crear tu i després veure que sigui útil.
El projecte inclou un programa educatiu amb un itinerari d'aprenentatge laboral, restauració, jardineria, fusteria, però els nanos no s'hi queden a dormir perquè és important que no perdin el vincle amb el seu entorn. Aquí hi haurà educadors que faran de mentors, mestres d'oficis, empreses...
El principi educatiu fonamental és que tu li dones un espai al nano per comparar a la vida. Per tant, quan tornen al seu àmbit, saben que és possible viure altres coses.
El propietari de la colònia Rossinyol, l'Ernest Claramunt, portava anys esperant un projecte així que donés sentit a un espai amb problemàtic com aquest.
El que no hem volgut mai, que la colònia desaparegués o convertida en un polígon industrial, fins que van aparèixer pues, la Fundació Tots Fundació, que dona solució a moltes necessitats, la primera en els joves, està clar, i la segona pues, en la recuperació d'uns oficis que estem perdent.
La central dels oficis vol ser una realitat al setembre de l'any que ve.
I ara us parlem d'un videojoc, un videojoc molt esperat.
It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
Inconfusible melodia de James Bond 007 First Light. És el videojoc que es publica aquest dimecres, demà passat, i que s'ha cuinat a Barcelona. La seu a la capital catalana de l'estudi danès IO Interactive ha coordinat el desenvolupament del joc d'acció que reimagina els orígens de l'espia més famós del món. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, sí, exacte. Des de l'estudi de Barcelona, on des de fa 5 anys treballen una 80ena de persones, s'ha liderat bona part d'aquest ambiciós projecte internacional. Un videojoc sobre 007, que el dissenyador principal del joc, Eduard López, considera que surt en el millor moment. Són declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
I com serà aquest James Bond?
Doncs aquesta vegada els jugadors es posaran a la pell d'un Bond rebel i inexpert de 26 anys, inspirat en el jove actor irlandès Patrick Gibson, en una aventura d'unes 20 hores de durada, amb diferents nivells de dificultat i una barreja de molts elements.
Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que fèiem combat estan pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclourà la versió en català.
Molt bé, doncs gràcies, Montse Mas, i de videojocs a murals interactius.
És plantat a Miera Plaza, solete mure secuec, aue elimines la terra i a terra que puse estos pés.
Tres grans murals cobreixen des de fa pocs dies les façanes de tres edificis públics de l'Es a la Vall d'Aran. La peculiaritat d'aquestes creacions és que, si les mirem amb el mòbil, prendran vida i els seus personatges ens explicaran el context de cada imatge. Sofia Cabanes, bon dia. Com s'aconsegueix això?
Bon dia, Estel. Doncs un cop pintats els murals, ara un equip de tècnics treballa per convertir aquelles imatges en realitat augmentada, de manera que, gràcies a un codi QR, qualsevol que s'hi acosti amb el mòbil pugui donar vida als personatges que hi surten i escoltar la seva història. Es tracta del Festival Graftec. En Jaume Junquen és un dels impulsors.
El que fem és transformar espais en experiències a través de murals interactius.
Els murals donen vida a l'antic pas duaner, als oficis antics i a la festa de la Quilla de l'Aro, una combinació d'art analògic i virtual que serveix per explicar el patrimoni del poble. Andreu Cortés és l'alcalde de l'Es.
És una manera de preservar, no?, d'entendre un moment històric de mil circumstàncies que anaven a tur, no?, i que ha condicionat també l'Es, la seva història va lligada ara Termiera, i a la veritat també una manera de meter en valor actius de poble.
El Festival Graftec es presenta també a la demarcació de Lleida en municipis com Vilaller, Sort, Tos de Balaguer o Rialp.
Poc més de 10 minuts i les dues del migdia, hi ha polèmica per la utilització del nom Macabeu en un vi del Penedès. És alhora el nom d'una varietat de raïm i el cognom d'una figura històrica de Judes Macabeu. Hi ha un vi que es diu justament així. I l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi, vol impedir que es continuï comercialitzant amb aquest nom de Macabeu. Ara s'està plantejant fins i tot recórrer als tribunals. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, Montse, aquest vi, que té una tirada curta, està fet per una cooperativa arqueològica per mostrar com es feia el vi a l'època dels ibers i els romans. Porta el nom, com us dèiem, d'aquest personatge, d'aquella època, de Judes Macabeu, i d'aquí sorgeix el conflicte. Quins arguments dona l'Institut Català de la Vinya i el Vi per voler prohibir una marca amb aquest nom?
Bé, els intents de prohibir-ho ja venen de lluny i fa 2 anys l'Oficina de Patents i Marques va aprovar el seu registre. Esgotats els recursos, l'INCAVI s'està pensant ara si presenta una demanda judicial contra Arqueovitis, l'impulsor del vi, amb els arguments que ens ha donat el director d'aquest organisme, Joan Gené.
El sector del vi és un sector molt regulat i hi ha una sèrie de qüestions que, bàsicament, el que intenten preservar és el fet de no confondre el consumidor. Aleshores, sempre que hi ha algú vol fer una marca on hi posa algun terme que és genèric, com pot ser el nom d'una varietat, el nom d'un municipi, qüestions que, diguéssim, pertanyen a tothom i, per tant, que ningú s'ho pot apropiar amb una marca privada. No? Nosaltres, d'ofici, ho mirem de que no es pugui fer.
La cooperativa arqueològica Arqueovitis, en canvi, explica que fa 580 ampolles d'aquest vi com a part del seu projecte de mostrar que el Penedès va ser un dels bressols de la viticultura a Catalunya fa més de 2.700 anys. I ho fa amb les tècniques de l'antiguitat, deixant fermentar el raïm amb les pells i dins d'uns dipòsits de ceràmica enterrats a terra. Dani López, ànima d'Arqueovitis.
És un antropònim, el nom d'un personatge històric, clarament, i és un nom històric i no la descripció d'una varietat botànica, no? I el fet que limitéssim, com es va dir l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, doncs el seu contingut a varietat Macabeu, doncs això no indueix a l'error. I sobretot perquè, bueno, el nom d'aquest vi és un nom conceptual pensant en l'arqueologia del vi. És un projecte, d'alguna forma, que vam triar Judes Macabeu perquè va ser un heroi, un rebel, que es va enfrontar contra els invasors i va alliberar el seu poble. I, d'alguna manera, nosaltres fent aquest vi, que fem com feien els ibers o els romans fa 2.000 anys, hem de fer, d'alguna manera, contracorrent, no?
Ara l'INCAVI té fins al dia 1 de juny per decidir si ho porta a tribunals.
Parlem de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, que ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, que és en Joan Font, ha explicat a aquesta emissora que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional. Tot plegat ens ho explica l'Òscar Callau. Òscar, bon dia.
Bon dia. Font és advocat i aficionat a la gastronomia sense relació professional amb la restauració i ja era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, mort al desembre. Ens ha explicat que durant el seu mandat fins al 2030 vol impulsar el patrimoni culinari del conjunt del país amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional i saludable de la cuina catalana.
Forta presència, en aquest cas, del seu president i la seva junta directiva al país. Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
La gala anual de l'Acadèmia es farà el dia 3 de juny al Palau de Pedralbes.
Molt bé, doncs gràcies, Òscar. Bon dia.
Bon dia.
Esports.
Sis minuts i les dues del migdia en dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Udal Serra, bon dia.
Bon dia.
El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha fet oficial fa uns minuts la llista de 26 jugadors que aniran al pròxim Mundial.
De la Fuente ha convocat fins a 8 jugadors del Barça per jugar aquest pròxim Mundial de futbol. A la llista hi són Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal. En aquesta llista també hi ha quatre futbolistes més de la demarcació de Barcelona. Són els barcelonins David Raya de l'Arsenal i Víctor Muñoz de l'Osasuna, el terrassenc de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill, i el lateral de l'Ella del Chelsea, Marc Cucurella. Una de les novetats més destacades d'aquesta convocatòria és la presència del porter del Barça, Joan García, juntament amb l'Unai Simón de l'Atlètic Club i David Raya de l'Arsenal. De la Fuente ha parlat sobre per què finalment ha triat aquests tres.
Pues, también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
Una altra de les novetats és la presència del blaugrana Eric García, que fins avui encara no havia anat mai convocat amb Luis de la Fuente. De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de suport que reforçaran els entrenaments previs al Mundial. En aquesta llista hi ha el migcampista berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i al Canadà.
El Barça femení va celebrar ahir al vespre amb l'afició el quart títol de la Champions, aconseguit dissabte a Oslo.
La celebració de les blaugranes va fer les fonts de Montjuïc de Barcelona i va comptar amb la presència de més de 10.000 seguidors i seguidores. Sentim la capitana de l'equip, Alexia Putellas.
Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
I ara el tècnic de l'equip blaugrana, Pere Romeu.
En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Ferrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
Les jugadores del Barça, per cert, tenen avui descans, però demà han de tornar als entrenaments per preparar els dos partits de Lliga que encara els queden, dimecres amb la Reial Societat i diumenge amb el Madrid Club de Futbol Femení. Les blaugranes ja fa jornades, però, que van aconseguir el títol de Lliga.
I, mentrestant, a Manchester, Pep Guardiola es va acomiadar ahir a la tarda dels aficionats del City després de 10 anys al capdavant del primer equip.
El tècnic de Santpedor es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
It had been the huge honor to represent.
Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
I love you so much.
Guardiola deixa el Manchester City havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premiers i una Champions. I a la sèrie A italiana, un altre ex-blaugrana, l'aranyenc Cesc Fàbregas, va classificar ahir el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de guanyar el Cremonese per 1-4 en l'última jornada i de la sonada derrota del Milan a San Siro contra el Càller, que no s'hi jugava res.
I en waterpolo, ahir va començar la final de la Lliga masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
I el primer partit, victòria a l'Atlètic Barceloneta sobre el Sabadell per 17-13, que d'aquesta manera s'avança per 1-0. En parla el porter de l'Atlètic Barceloneta, Unai Aguirre.
Una victòria molt important. Al final nosaltres venim de jugar un partit molt dur a Atenes i volíem començar aquesta final del play-off amb una victòria a casa, perquè creiem que és important.
Dissabte que ve jugarà el segon partit a Sabadell en una final que es disputa el millor de 3 partits. I acabarem amb un apunt de motor per explicar-vos que el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, va acabar ahir al vespre la 7a posició final de les 500 milles d'Indianàpolis, tot i haver aconseguit la pole als entrenaments oficials. Palou havia guanyat aquesta prova en l'edició de l'any passat.
Gràcies, Eudald, bon dia.
Que vagi bé.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Fins diumenge se celebra a Barcelona el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació, el Mecal Pro, amb pel·lícules procedents d'una 20a de països. És un festival obert i gratuït, amb projeccions a l'aire lliure al Museu Can Framis i sessions a la sala del Mecal Factory al barri del Poble Nou, també. Avui s'hi projecten el curt espanyol Baile de Feria, el filipí Agapito i el francès No Skate. Gràcies per escoltar-nos un dia més i tornarem demà a partir de la 1 del migdia i bona tornada als qui encara estigueu de cap de setmana llarg.
Y no encuentro explicación que las palabras no salgan. Yo no encuentro explicación que no salgan las palabras cuando habla el corazón.